Avui és el Dia Internacional contra la Violència i l'Assetjament Escolar. Es fa el primer dijous del mes de novembre. I justament avui els Mossos han donat xifres sobre aquest tema i ens parlen d'una xifra alta, d'una xifra negra, més de 330 casos entre el 2019 i el setembre del 2021, amb lesions, amb amenaces i amb assetjament escolar. Una altra xacra de la societat moderna que hem d'erradicar. Soc el Ricard Álvarez i parlem de Lleida tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dijous ja, 4 de novembre, hores d'ara, 11 graus a la ciutat de Lleida. Avui hem tingut la mínima més baixa des del passat 18 d'abril. 2 graus de mínima. Però ulla, perquè a 10 centímetres del terra, o sigui, pràcticament a toca terra, ha gebrat avui, han baixat dels 0 graus. Busquem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Parlarem també del safrà avui. Parlarem dels animals de companyia des d'Anadon Veterinaris amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. I parlarem de salut i de nutrició. Avui, les hamburgueses vegetals. Què són realment les hamburgueses vegetals? N'hi ha de més d'un tipus. Són bones? No ho són? En què ens hem de fixar? Ho parlarem amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier. A partir de la una, amb el David Velasco, les escapades de COPE fins a les dues. Però abans, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera l'Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Predominen els cels poc ennuvolats, excepte el Pirineu, on ja ha anat augmentant la nuvolositat i durant aquesta tarda esperem precipitacions dèbils, més probables a la Vall d'Aran, amb una cota de neu entorn als 1.200 metres. Pel que fa a les temperatures màximes, són similars a les d'ahir. Arriben als 9 graus a Viella, 14 a la Seu d'Urgell i Tàrrega, 15 a Balaguer o els 16 a Lleida, amb vent que bufa, variable i fluix. De cara a demà divendres, al Pirineu continuarà amb aquest cel ennuvolat i amb les precipitacions que seran en forma de neu per sobre dels 1.000 metres, atenció, i principalment afectaran a la Vall d'Aran. A la resta predominarà el cel poc ennuvolat al llarg del dia, encara que amb algunes boirines i intervals de núvols baixos a primeres hores del matí. Pel que fa a les temperatures, les mínimes i màximes baixaran especialment al Pirineu, temperatures nocturnes d'entre 2 graus negatius al grau positiu i màximes que aniran dels 5 als 16 graus. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Direct des cap a l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
I hem de tornar a començar parlant de successos a la xarxa viària. I és que un motorista ha resultat ferit greu avui dijous al matí en una col·lisió frontal amb un turisme a la carretera nacional 230 al Pont de Suert, segons el Servei Català de Trànsit. Els serveis d'emergència han rebut l'avís de l'accident quan passaven 8 minuts de 9:45 del matí al punt quilomètric 116 de la carretera. El ferit ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, mentre que l'accident ha obligat a donar pas alternatiu a la Nacional 230, que a hores d'ara ja no té cap mena de retenció. El director de presons condemna l'agressió a un funcionari de la presó de Ponent, que t'explicàvem aquesta setmana a COPE Lleida, i anuncia mesures disciplinàries contra el pres. Justícia ofereix atenció psicològica al cap de servei interior del centre i mostra preocupació pels atacs a treballadors dels darrers temps. Canviem de tema perquè el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va anunciar ahir que farà una moratòria d'infraestructures d'incineració de residus, una mesura que afectarà directament el projecte de nova Tracjusa de Juneda, que preveu substituir el gas natural que actualment utilitza la planta de tractament de purins Tracjusa de Juneda com a combustible per assecar dejeccions ramaderes pel gas que s'obtindria de la gasificació de CDR, residus preparats mitjançant un processament mecànic per poder ser cremats en indústries. Segons fonts del departament, el projecte de nova Tracjusa està pendent de la resolució d'alguns recursos presentats i, per tant, com encara no té l'autorització definitiva, es veurà afectada i quedarà paralitzada almenys durant els 2 anys que preveu aquesta nova moratòria. I cau, fixeu-vos si es nota, ha caigut un 32% el volum de vehicles a la Nacional 240 en el primer mes des de l'aixecament de barreres a l'autopista. És a dir, des de que podem fer anar la AP2 sense pagar, el trànsit ha baixat un 32% a la Nacional 240. Acabarem parlant d'esports, no d'esports, d'un club lleidatà, del Lleida Esportiu, i de la seva vessant econòmica. I és que Luis Pereira, que és la persona que diu que podria fer-se càrrec de les despeses, està fent una auditoria i, segons sembla, diu que li havien dit que Lleida podria deure entre 1,5 i 2 milions i la informació que té hores d'ara és 4 vegades més. Una gran part, 2,7 milions, es deu a la Seguretat Social i la xifra total de deute de Lleida Esportiu podria arribar, podria, presumptament, fins als 7 milions d'euros. És més, el Lleida Esportiu ha estat multat per no pagar els àrbitres dels partits de la base, on els pares sí que paguen religiosament les seves quotes. Els han multat per no pagar 100 euros. Les quotes dels jugadors de la base no baixen dels 550 euros anuals de cada jugador, i els pares els paguen. Per tant, déu-n'hi-do que a sobre no es paguin els àrbitres. On van a parar aquests diners? Déu-n'hi-do, quina pregunta. Parlem del Safra, va.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I us he avançat avui al principi del programa que avui parlaríem de Safra. Del Safra que té tota una història al darrere, eh? Que fer Safra no és fàcil i que hi ha llocs que encara ho estan fent de manera artesanal. És un on anirem avui, i ens n'anem a Estanyà, perquè coneixerem el Daniel Grau, que és productor de Safra, però a més és l'organitzador de la tercera fira del Safra d'Estanyà. Daniel, què tal? Bon dia.
Ah, bon dia, Ricard.
Escolta, per cert, perquè això dels mòbils té aquestes històries, on t'estem trucant? On estàs?
Estic a Estanyà i ara mateix arribem de recollir les flors, les últimes, perquè ja s'acaba el temps del safrà.
El període.
I per nosaltres s'acaba ja.
Ah, clar, o sigui, això funciona que durant tot l'any has d'estar cuidant la planta, per entendre'ns, i la recol·lecció és ara.
La recol·lecció, sí, ara del 15 d'octubre hasta, bueno, diguem, el 15 de novembre.
Sí, sí, vale, aquestes 3-4 setmanes.
Sí.
Però, clar, explica'ns una mica, perquè, clar, el safrà, al final, el que podem comprar nosaltres, el que ens arriba a casa, per entendre'ns, sí. Quin és, de manera breu, perquè sé que és un procés molt artesanal, però, de manera breu, per quins moments va passant? És a dir, ara heu recollit la flor.
Sí.
Què més?
Sí, antes de collir la flor cal plantar el safrà.
Bueno, clar.
El safrà és un bulbo que se diu el Coccus sativus, que donen el pistil, que és el safrà. S'ha de plantar al mes de juliol, juliol i agost. I se fica en terra una profunditat de algo com a 12-15 centímetres.
Uh-huh.
Ja. I és una planta de secà. Cal dir, el safrà és una planta de secà i no vol molt aigua. I cal aigua quan cal, saps? Quan se formen les flors a dins del bulbo, aquí cal aigua. Sí, és a dir, a la primavera.
Clar, o sigui, el juliol la planteu i ara a l'octubre, a partir del 15 d'octubre, ja recol·lecteu, per entendre'ns.
Sí, sí. El primer any, poques flors.
Clar.
Depèn del tamany del bulbo. Poques flors. El segon mes i el tercer any més, encara més.
Clar.
I després s'ha de deixar en terra 4 anys o 5, màxim, perquè el safrà xupa molt la terra.
Ah.
S'han d'encar els bulbos, se guarden els més bonics, els més grossos,
sí.
i se tornen a plantar a dins d'un altre terreno.
Clar. Saps? Clar, clar,
i així,
clar.
Sí, s'ha de canviar la terra. Però el temps de 3 o 4 anys o 5, tens el terreno que no pots fer res més
Déu-n'hi-do.
Al món.
Clar, llavors necessites una extensió de terreny pensant, clar, en això, que cada 4 o 5 anys hi ha un tros que no el podràs fer anar.
Clar, és això, dona, també, és això que dona també un preu molt car, és
clar,
part, perquè clar, la clar. Terra no es pot treballar.
Un cop heu recol·lectat les flors, traure el safrà també té la seva tècnica, no?
Sí. Llavors, se cullen les flors i el més bé per collir les flors és quan la flor no està encara oberta, saps?
Uh-huh.
Que no li ha tocat el sol a damunt, a damunt de los pistils. És a dir, que has d'anar a collir quan al punt del dia, quasi.
Uh-huh.
Ja? I una vegada que s'han collit les flors, s'ha de desbrinar. És a dir, que has de sacar els pistils, que és el que és el safrà.
Uh-huh.
I això costa molt, perquè és un treball de paciència, i has de para cuenta de no xafar els pistils,
també,
que per tindre un safrà de qualitat.
Clar.
I després se fa lo secà. Lo secà se fa de moltes maneres, eh? I, bueno, n'hi ha que se sequen al forn, d'altres... jo lo faig secar al foc de llenya.
Mm-hmm.
Ja.
Molt bé. Perquè,
llavors tens un... Bueno, és una metona que està utilitzada a Sardenya, sobretot.
Daniel, des de que recol·lecteu ara des del 15 d'octubre fins a la primera segona setmana de novembre fins que ho tenim envasat, per entendre'ns, quant temps necessiteu? Aproximadament, no? Per fer-nos a la idea.
No, escolta, si tens... has de dir que de primer, per collir, segur la quantitat de flor que hi ha al tros, a 4 o 5 persones, bueno, que jo faig poca extensió, de safrà, perquè jo busco més la qualitat que la quantitat. I després, per desgrinar, sacar els pistils, a vegades, tot el dia.
Això sí que és complicat, eh? I a més s'ha de tenir bona vista, no?
Sí, ja podràs preguntar a la Mari Pau, ja ho saps. I després, secar, a continuació... Hi ha vegades que jo m'hi quedo aixecar hasta les 2 de la madrugada, eh?
Déu-n'hi-do. I després ja l'envaseu?
Després s'envase.
Uh-huh.
I, bueno, per una presentació que estigui correcta. I, tenim un safrà de molta qualitat, de qualitat de primera categoria. S'ha de presentar un frasco que, bueno...
Clar.
Una joia no es pot ficar.
Efectivament, Daniel. Escolta, un cop el tenim envasat, quant temps conserva les propietats? Quant temps l'hem de tenir, com a molt?
Escolta, el safrà, si està guardat en bones condicions, un lugar sec, que no li toque la llum, no pots guardar 4 anys, 5 anys.
Val. I, Daniel, clar, tot això vosaltres, el que feu és preparar-ho també perquè aquest dissabte teniu la Fira del Safrà d'Estanya.
Sí.
Una fira on suposo que productors oferiu el vostre safrà, però també suposo que hi haurà d'altres activitats, eh?
No. Només són convidats els productors que treballen amb nostre safrà.
Uh-huh.
I tens un carnisser de Vilaller, que es diu José Luis Portestop, que fa paté, fa secallona en safrà.
Uh-huh. Caram.
I molt bona, eh?
Això és delicatessen, eh?
Sí.
L'has provat, després, Daniel?
Oh, clar.
I és bona.
Sí, per sí. No, que té bastant èxit, eh?
Uh-huh.
Bastant èxit, eh? Després tenim los quesos de Benavarre, no sé si coneixes.
Sí.
Bueno, el Juanjo i la Pili fan uns formatges amb el nostre safrà.
Ajà, caram.
Ja. Després tenim una dona que és de Voltanya, cerca de la Inza, que fa marmelades, i fa marmelades com nostre safrà, també.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do.
Boníssims.
Clar, tot això ho veurem dissabte.
Sí, senyor, sí.
Doncs a la Fira del Safrà, eh?
Tenim un forn de pa de Castillon Roy,
sí.
Que el forn de Lucià, que ens fa pa amb safrà, també.
Caram.
Sí, moltes coses, sí. No, perquè el safrà, Això és una cosa de molt delicat per vendre.
Però, Daniel, els que no en sabem ens pensàvem que el safrà només era per la paella i veig que es pot fer anar a molts llocs més, eh?
Sí, tenim cuiners que treballen amb nostre safrà, ja, i van dir la nova del Carmen aquí a Binefa, que ell te farà un menú del principi fins al final, al postre, con safrà.
Caram.
Sí, el safrà se pot utilitzar en moltes coses. Només aquí està molt conegut per l'arròs.
Sí, clar, per la paella, per això ho deia. Sí. Doncs escolteu, aquest dissabte, hi ha la Fira del Safrà d'Estanyà, a partir de les 11 a la plaça del poble, i entre d'altres, tot això que ens ha explicat ara el Daniel, t'ho dic perquè per la ràdio és molt fàcil dir-ho, però jo totes aquestes coses necessito olorar-les, veure-les, provar-les, i això ho podem fer aquest dissabte a la Fira del Safrà d'Estanyà, on entre d'altres trobarem el Daniel Grau, que estarà allí.
Tu també pots vindre.
Clar, no, jo estic mirant ara la gent a veure com ho tinc tot plegat.
Has sentit el que diu la Mari Pau? Que vinguis amb la teva dona.
Claro. Doncs Daniel Grau és productor de safrà, ens ha explicat tot el procés i també és l'organitzador d'aquesta tercera fira del safrà d'Estanyà. Aquest dissabte a les 11, el safrà en sí, però a més tots aquests productes que ens ha explicat que també porten safrà i que és una delicatessa de la cuina, per provar-ho, eh?
I a veure, el carnisser de Villaller farà mini hamburguers que se ficaran amb pa amb safrà i un tros de formatge.
Molt bé. Daniel Grau, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te.
Jo també.
Una abraçada gran i que vagi molt bé la fira aquest dissabte.
Vale, moltes gràcies, Ricard.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
En el que parlem d'animals de companyia. És el nostre moment veterinari. Ja saps que cada dijous marxem cap a Nadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11, a Lleida, que els trobes a internet, a nadonvet.com, i que també els pots seguir a les xarxes socials. I, de fet, els dijous, doncs, escoltem a la infermera veterinària, la Imma Sabaté, que és infermera veterinària a Nadon Veterinaris, que està amb nosaltres tots els dijous. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Per cert, recordem que teniu aquest telèfon que funciona sempre, 973-266-388, 973-266-388, és el telèfon en el que pots trucar de dia, de nit, en festiu, cap de setmana o dimarts a la tarda. Et contestaran sempre i sempre hi ha una veterinària o un veterinari de guàrdia. I massa bé, anem a parlar avui de perills que tenen els nostres animals de companyia i que estan...
Sí, amb coses quotidianes,
sí,
amb coses que
estan presents
al
dia a dia.
Sí.
Mira, coneixíem una història d'una persona que ha perdut recentment el seu gat a causa de la ingesta d'un insecte que segurament venia prèviament fumigat d'un altre lloc. Llavors el gat es va posar a jugar amb l'animaloc, amb l'insecte aquest, se'l va menjar, però clar, l'insecte, mira, no, però el verí que portava a sobre, doncs al final li va causar la mort. Parlem d'un gat sa...
El vam atendre, el van fer tot el que van poder, perquè ja va arribar sense poder respirar,
clar.
Va arribar hipotens, amb hiperglucèmia, bueno, li van fer tot el que podíem, però no va superar el tòxic que portava dintre.
Això és un cas extrem,
vull dir, però pot passar.
Però pot passar, de fet ha passat i pot passar. Clar, sí. Aquest cas concret és complicat de detectar-lo o de preveure'l. Però n'hi ha d'altres amb objectes quotidians que tenim al dia a dia al voltant
i plantes,
que són perillosos. I, per tant, avui el que farem és parlar d'això, de les plantes, de... Bueno, l'Aim em deia un element que jo no hi hagués caigut mai, com és, per exemple, el líquid anticongelant dels motors dels cotxes. Que es veu
sí,
que això
li agrada molt als gossos. Això als gats no li crida l'atenció perquè el dolç no li agrada, però es veu que porta algun component que per ells és dolç i li agrada. Doncs... I el comencen a veure com si fos aigua.
I això és tòxic.
És molt, moltíssim.
O sigui, molt tòxic. Per tant, sí. Si en teniu el traster, el garatge, ull que un dia no se'ns trenqui o que no em perdi el cotxe i el gos és...
O deixar-lo mig obert i que ell pugui tindre accés.
Clar, perquè ells no són conscients d'aquells tòxics, simplement noten que és dolçet que els agrada i, per tant, clar, doncs, escolta, cap dins.
I després una altra cosa que m'he trobat en una altra ocasió, que li preguntes al propietari del gos que té tots els símptomes d'haver menjat un tòxic i te diu, no, li preguntem, per exemple, què teniu matarrates? No, però ell no té accés. Però, clar, el que no pensem és que igual tenim algun ratolí que se ho ha menjat
clar. I
el gos o el gat després s'ha menjat aquest ratolí.
Clar, aquest és el problema, perquè el verí segueix present.
Clar, el propietari continua pensant amb on té el pols
caixa,
o el que sigui,
caixa,
sí, o la caixa, sí, el saquet, el que sigui, i pense que no pot accedir a l'animal, que ja ho té molt ben pensat, però, clar, no pensa en l'altre.
Clar, Déu-n'hi-do. Són aquests casos que hem de tenir presents i que poden passar. El tema de plantes és un tema que també hem tocat, però anem a recordar-lo avui.
Hi ha moltes que són molt, molt tòxiques, i ara que s'apropa Nadal, he de dir que la famosa planta de Nadal, aquella amb les flors vermelles, és molt tòxica.
Ah, imagina't.
O sigui, fiqueu-la alta...
Per gossos o per gats,
tampoc funciona. Els dos, sí. Els dos. Després també me vaig trobar una altra vegada un que estava intoxicat. Semblava que estava, tu el veies i estava borratxo, el gos. I li vam començar a preguntar al propietari i ell, no, que no ha pogut menjar res, que el tinc al meu tros i que no ha pogut menjar res. Dic, home, tinc allà al fons pomes que estan podrides i ell se les va menjar, claro. Cidre, ell ja va menjar.
Vale.
Sí. Clar, estaven madures, les va deixar allà, les que anaven caient de l'arbre, doncs l'home les anava ficant doncs, amb una galleda.
Sí.
El gos va passar per allà i li va agradar el gust d'allò i, claro, ell no hagués pensat mai.
No, veus, són coses que no... Clar, vosaltres, la gràcia a Nadon Veterinaris és que teniu molta experiència i, per tant, ja quan us veu una persona amb una urgència, podeu afinar ràpid per les experiències que aneu tenint, perquè si ho hagués de fer jo no pensaria mai en res.
Sí, penseu que depèn quin tipus de tòxic sigui, s'ha de córrer, perquè és molt... I també depèn de la quantitat que hagi menjat l'animal i de lo gran o petit que sigui l'animal. Però hi ha vegades que, per més que tinguem pressa, no es pot fer res. Però, bueno, claro, si l'agafem... abans, millor que després.
Coses a tenir en compte que ens han de disparar les alarmes.
Comencen a bavejar. Veiem que fan coses rares. A vegades comencen a vomitar espuma, es fan pipi i caca al damunt, caminen malament, no coordinen.
Però això és d'agafar l'animal, posar-lo al seu transportín...
I corre.
I anar directe cap a Nadon Veterinaris mentre estic trucant al telèfon per explicar el que està passant.
Exacte. I després també he vist que ara a internet tenim molta informació. Cada vegada que comprem una planta, abans, no ens costa res de mirar si és tòxica per gos o per gat.
No costa res. Però és una cosa que mai hagués pensat jo, però que s'ha de tenir en compte.
Perquè hi ha moltes, i molt tòxiques, eh?
Déu-n'hi-do.
I després insectes, que també ho són. Però això, si mantenim fumigat el nostre jardí, els arbres, el que puguem tindre, és més difícil de que vinguin.
Ja.
Oruguetes i coses així.
Caram.
També són molt tòxiques.
Bueno, és divertit, eh? La prevenció, que és... Vull dir que s'ha de tenir en compte i que s'ha de...
Bueno, que
t'has d'informar bé.
De cercar, a veure què podem tindre i què
bueno,
no.
Bueno, l'AIMA ens ha donat ara un consell important i jo crec que avui en dia, que sí que vivim a l'època de la informació, el tema de les plantes sí que no se'ns pot passar. És a dir, és fàcil de saber, de trobar la informació i de escolta, eliminar-la que sigui un problema o treure-la de l'abast. Per això, ja veieu, els gats, per exemple, van per tot arreu, és igual si és alt o baix.
No, llavors és millor no tindre-la.
Per això, llavors, són coses que s'han d'evitar.
Sí.
Les que són evitables...
I després coses que són, bueno, de molta lògica, tot el que tenim per netejar la casa, que millor amb un armari tancat, que l'animal no pugui tindre accés.
Home, tot el que és productes d'aquests de neteja, jo aplicaria el mateix amb un... Si tens un nadó a casa o un nen que comença a caminar
exacte,
amb un any,
sí,
que ho tanques tot, doncs el mateix. Tot
igual, sí.
Tot el que no li deixaries que tingués accés, doncs amb un animal de companyia, tampoc.
Igual,
perquè ells no saben el que fan, tampoc.
No, i el que per nosaltres té un sabor dolent... o un gust que no...
Ah, clar,
no.
Clar.
Ells no pensen igual que nosaltres.
Clar, és veritat.
Que és l'exemple que hem donat de l'anticongelant.
Sí. Doncs ja veieu...
És molt tòxic i per ell és top. És dolç, perdó.
Hem començat amb una història trista, però d'aquelles que et sembla que són rocambolesques, però jo crec que al cap de l'any us deu de trobar més d'una i de dos vegades, eh? Una història similar.
Sí, per desgràcia, sí.
A la clínica. Qualsevol dubte, 973266388, qualsevol dubte del que m'ha explicat avui, és que jo això de les plantes no... Truqueu a Nadon Veterinaris, 973266388, i si esteu per la zona, passeu, que a més els agradarà, els encanta poder-vos saludar i sí, que us acosteu a la botiga. I que a vegades, avui en dia, que ara ja tornem a poder, amb mascareta o el que sigui, però cara a cara ens entendrem sempre molt millor. Estan al carrer Segrià número 11. Imma Sabater, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Hasta donde quieras, hasta donde quieras. Seguros de salud Mafre. Toda la confianza que necesitas. Los mejores médicos y la medicina digital más avanzada. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud. Hasta donde quieras.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I got my peaches out in Georgia, oh yeah. I get my weed from California, that's that. I took my chick up to the north, yeah. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it. And I see you.
Que ja ens n'anem directes cap a la 1 de la tarda. Ja saps que ara toca parlar de salut i de nutrició i que sempre ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, que el trobes a Disanta Nutrició, a internet, disantanutricion.es, alcalde Porqueres 76 a Lleida, i a les xarxes socials, busca'ls, com Disanta Nutrició, i busca el Cristian Didier, que a més et donen multitud de consells i que te'ls donen per entrar al seu perfil de les xarxes socials i ja està. Cristian Didier, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Oye, tengo un tema aquí pendiente, que además nos habían preguntado, que alguna vez lo habíamos insinuado, y el tocarem avui. Y es el tema de las... Yo creo que al final se van a dejar de llamar así, porque va a haber algún problema de juicios y tal, pero bueno, el tema de las hamburguesas vegetales. Porque bueno, al final, si tú dices la palabra hamburguesa, realmente estás hablando de carne, y claro...
Se ha adueñado del concepto, ¿no?
Claro, entonces, claro, la hamburguesa vegetal. Bueno, vamos a hablar de las hamburguesas vegetales. Si realmente son una alternativa para sustituir una ingesta de carne a la semana o dos, si realmente aportan lo mismo que una hamburguesa de carne, si no. Y después también la picaresca. Es decir, todas las hamburguesas vegetales son lo que dicen... ¿Llevan lo que tienen que llevar o no? Porque, claro, ahí tenemos otra historia.
Claro. Bueno, a ver, es todo un mundo, ¿eh? Tenemos un sinfín de recetas y de productores, y la industria se ha unido al momento veggie, al momento vegetariano, al momento vegano, y de hecho grandes marcas de comida rápida se han sumado a tener una opción vegetal y una opción vegana. que tengo que decir que tiene su estrategia comercial,
claro,
más que realmente dar un producto vegano. Pero la hamburguesa vegana, o sea, lo que pretendemos con la hamburguesa vegana es tener una herramienta rica, buena de sabor, atractiva, para disminuir un poco el consumo de animales, ¿no? El consumo de carne en este caso. Y entonces es una estrategia guay, muy 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 interesante.
Claro.
Lo que pasa que tiene sus matices y
claro.
sus sombras, ¿no? Digamos. Entonces, las hamburguesas veganas o las hamburguesas vegetarianas se elaboran de muchos orígenes. Tú puedes encontrar una hamburguesa vegana, entonces tenemos las hamburguesas veganas ricas en verduras, ¿vale? Puedes encontrar, por ejemplo, una hamburguesa de espinaca, ¿vale? Una hamburguesa de espinaca donde la base principal es la espinaca. Y luego tiene una serie de componentes que la ligan y la forman y mantienen la estructura de hamburguesa. Este tipo de hamburguesas es buena estrategia para introducir verduras en niños o en personas que no comen verduras. Es una estrategia magnífica. Pero realmente está aportando verduras trituradas o cocidas y grasas vegetales normalmente, y a lo mejor algo de hidratos de carbono. Entonces a veces se pone, por ejemplo, una hamburguesa de espinaca con un poco de patata, aceites, y se liga, y entonces se forma la hamburguesa, digamos, ¿no? Entonces, esta hamburguesa no es bien un sustituto de la carne,
claro,
sino más bien para intentar añadir y sustituir o añadir verduras en la comida, sobre todo. Es una muy buena herramienta para la persona que buscamos aumentar las verduras, ¿vale? Aumentar las verduras porque no las come de manera directa.
Pero aumentar las verduras y de rebote disminuir la ingesta de carne.
Claro, entonces si tú utilizas esa hamburguesa y no estás comiendo un alimento proteico, ese día tienes menos ingesta de proteínas,
claro,
porque es una hamburguesa que no aporta muchas proteínas porque no tiene mucha fuente de proteínas.
Uh-huh.
La fuente que tiene es fuente de verduras. Entonces, si estamos buscando una hamburguesa que me aporte proteínas, no es esa la opción.
Claro.
Hay que saber entenderla, digamos. Hay hamburguesas que lo que nos aportan son harinas y lo que nos aportan son hidratos de carbono. Y son muy interesantes en otro tipo de modelo, en personas que necesitamos aumentar hidratos de carbono y comen poco hidrato de carbono, pues por los motivos que sean. Entonces hay hamburguesas, por ejemplo, de arroz, de quinoa, incluso algunas hamburguesas de legumbres, de garbanzo, de lenteja. Estas hamburguesas son muy ricas en hidratos de carbono.
Ajá.
A veces, pues bueno, si nos interesa aumentar más la proteína o aumentar... No, y queremos disminuir el hidrato de carbono, no son las más interesantes.
Claro.
Porque al aumentar el hidrato de carbono, pues si lo que buscamos es reducirlo un poquito, esas hamburguesas nos lo aumentan.
No, fixeu-vos que ja hem parlat de dos vegetals, de dos que són totalment diferents, que es comporten totalment diferents, de dos
claro.
tipus, ho dic, perquè al final és, oye, aquí, hamburguesa vegetal, vale, ja, però cuidao, que hay muchos tipos, que no està de més, que mirem la etiqueta claro. per veure què porten.
Sí. Tienen una condición en común, que si tú reduces la ingesta animal, si sustituyes la ingesta animal por una hamburguesa de este tipo, un día a la semana, por ejemplo, pues genial, perfecto, porque ese día estás comiendo menos animales y quizás ese día pues la ingesta de proteínas no es como tan, ha llegado al tope, pero no te preocupes que por la noche ya comerás una tortilla, ya comerás, ¿sabes?
Claro.
O sea, ya al final comerás las proteínas que necesitas. O sea, tampoco es que vayas a tener un déficit de proteínas donde estés tomando una hamburguesa de espinaca.
Claro, estem parlant de una ingesta a la setmana. ¿Hay algún complemento para hacer que una hamburguesa vegetariana en base de verduras, de las del primer tipo que decíamos, ¿hay algún complemento para que aumente el nivel de proteína?
Claro, entonces aparecen las terceras. Que son proteínas, son hamburguesas proteicas vegetales, que son las hamburguesas que están hechas a base de proteínas vegetales. Entonces son a base de proteína de soja, a base de proteína de guisante,
vale.
a base de proteína de soja, de trigo. Entonces las hamburguesas típicas de proteína de trigo son hamburguesas sólidas, muy ricas de sabor, muy parecido al seitán, con una textura proteica, una uh-huh. textura también incluso como de queso, digamos, porque se vende proteínas de la soja, muy parecida al tofu, por ejemplo, podría ser. Hay proteínas que se gelifican, ¿no? Si se utilizan proteínas de guisante directamente, o sea, cogemos la proteína del guisante y lo extraemos y luego formamos una hamburguesa, son proteínas proteicas, son hamburguesas proteicas puras. Es como si te comieras un filete, ¿vale? Y estas, digamos, que como sustituto de un alimento proteico son las que son más ideales, ¿vale? Estas son más ideales. Y luego
estas serían las de sustituyo la de carne por esta y en principio no tengo que repensar el resto de las comidas del día para que me vuelva a equilibrar porque en principio me aportan lo mismo.
Exacto, exacto.
Pero estaría sustituyendo una ingesta de carne, vale.
Exacto, es así, una proteína prota, sino que una proteína de origen animal la sustituye por una proteína de origen vegetal. Hay de muchos tipos, son un poquito más caras, porque eso te requiere un proceso más caro, como tal, las proteínas en general, pues aislarlas y tal, son un poquito más caras, y son las que menos se utilizan, de hecho, en la industria de comida rápida, no utilizan nunca de este tipo, pues son proteínas muchísimo más son las un poquito más caras, ¿vale? Y luego tenemos hamburguesas veganas o vegetarianas que son muy ricas en grasa, ¿vale? Estas son las que a veces son como menos interesantes, ¿vale? Son hamburguesas que utilizan algún tipo de, o sea, una base específica, la que sea, puede ser una hamburguesa, la base puede ser arroz, puede ser lentejas, puede ser verduras, espinacas, hay algunas que se hacen con verduras variadas, ¿no? Como por ejemplo zanahoria y calabacín, ¿no? Pero la base importante es la grasa, porque esa hamburguesa por sí sola no se mantiene la estructura de hamburguesa y necesitamos mucha grasa para unificarla y para tener una hamburguesa sólida. Entonces esta hamburguesa es muy calórica, es rica en energía, muy interesante para personas que necesiten mucha energía, una hamburguesa muy rica de sabor, muy palatable en la boca, es muy rica, porque es muy grasa, ¿vale? De hecho muchas de ellas lo que se recomienda es freírla, ¿no? Porque necesitamos ese ámbito, claro, de cocción, ¿no? Claro. Entonces, las hamburguesas se pueden utilizar de cualquiera, dependiendo de la persona. Yo las que más recomiendo son las que son de origen proteico, son las que más me gustan, son las más interesantes, ¿vale?
O sea, sería el tercer tipo que hemos hablado, ¿eh?
Exacto, sí. Y luego tenemos un cuarto tipo, que son las que denominamos una hamburguesa de ultraprocesada, ¿vale? Es decir, la industria ha encontrado la manera de realizar una hamburguesa o una carne vegetal, vamos a decirlo, pero este producto es un producto ultraprocesado. Tiene muchísimos ingredientes añadidos, muchos aditivos, muchos saborizantes, colorantes.
Esta es la menos indicada, supongo. Bueno,
yo no la recomiendo nunca, claro. No es interesante para nada. Entonces, normalmente son gomas gelificadas, son gomas que pues ponemos sabores, potenciadores del sabor, se denominan, o sea, están dentro de la categoría de los ultraprocesados porque tienen más de 5 componentes en su lista de ingredientes. Recordar que si un producto procesado tiene más de 5 componentes, lo podemos llegar a denominar ultraprocesado. Entonces, recordemos que los procesados tenemos procesados, un buen procesado y ultraprocesados. Es decir, los procesados tenemos, es un producto que se ha procesado para el consumo, y este procesado, si tiene muchos ingredientes y tiene muchos aditivos, le denominamos ultraprocesado. Estos son los que son menos interesantes.
Claro.
Y luego tenemos alimentos procesados que tienen pocos ingredientes añadidos y el proceso no interrumpe como los beneficios que tiene el nutriente, ¿no? De nutrientes.
Bueno.
Que sería, por ejemplo, una hamburguesa de tofu, de seitán, una hamburguesa vegetal con aceites vegetales. Sencilla. Una hamburguesa no puede tener 20 ingredientes.
No, sí. Pues claro, por supuesto. O sea, pues el ultraprocesado como norma, alguna excepción quizá, pero como norma es poco interesante. Vegetal, de carne o de lo que sea. Si es ultraprocesado, es poco interesante. Las cosas...
Claro.
Pero això portem molts anys explicant-ho, des d'aquí, i seguirem explicant-ho amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier. Hem parlat avui de les hamburgueses vegetals. Ja veieu que és tot un món, que ens hem de llegir les etiquetes, que hem de mirar què hi ha i què no hi ha. I sobretot, que vols fer una mica de canvi als teus hàbits? Visita un nutricionista. Ves a veure el Christian i li dius, escolta, mira, jo fins ara menjo això, però voldria fer canvis, i ells et diran, mira, canvia això per això, agafem aquest hàbit, canviem aquesta història, i et faran una proposta però adaptada a tu, a la teva vida i a les teves necessitats, que això és important. Per això no serveix això de les propostes per internet, bases, no, no, ha de ser adaptada a tu, al teu ritme de vida i a les teves necessitats. Cristian, Didier, como siempre, un placer, gracias.
Ricard, bon dia, gràcies, adéu.
I nosaltres que ja anem directes cap a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez i t'acompanyarem ja des de Lleida demà divendres a les 12:20. Ara el butlletí informatiu de COPE i de seguida el David Velasco comença les escapades de COPE des de la una fins a les dos. Escolta, que acabis de passar un bon dijous.